Solitat.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
Bon vespre, nou capítol, nova resposta relacionada amb les declaracions de l'Agència Europea de Fronteres, Frontets, que han desencadenat un intercanvi d'acusacions entre el govern balear i el delegat de l'executiu central a les Illes. El delegat Alfonso Rodríguez ha reconegut avui que no s'han demanat mitjans en base al territori, però sí l'actuació de Frontets insisteix que des del febrer actuen mitjans aeris. Una petició que, segons ell, no contradiu les declaracions de Frontets que apuntaven al fet que Espanya no havia demanat un desplegament específic, però sí recursos de vigilància aèria. Unes explicacions que, tanmateix, no convencen el govern de Marga Proens i que fa que encara en demanin la seva dimissió. Val a dir que, tot i l'intercanvi de retrets, continuen arribant migrants en situació irregular a les Illes i això ha generat una situació especialment complicada a Formentera. El Consell es troba amb un desequilibri pressupostari greu per aquest motiu i ja ha demanat el repartiment urgent solidari de menors migrants no acompanyats i la creació d'una mesa de coordinació permanent entre l'Estat, el govern i els consells. En uns minuts escoltarem totes les veus. Ara, però, repassam altres qüestions d'especial rellevància avui. Com aquesta, el temporal de vent ha provocat fins a 75 incidents a les Balears, la majoria a Mallorca, i per caiguda d'arbres i desperfectes a edificis. Margalida Vidal, bon vespre.
Bon vespre. Un dels més destacats ha estat a l'escola Mitjà de Mà de Porto Cristo, on una de les claraboies de l'entrada ha caigut i ha obligat a confinar durant una estona els alumnes de manera preventiva.
Veurem que ens espera per a les properes hores. Pedro Roger, bon vespre.
Però avui hem passat per un temporal de vent, com ja heu dit, força significatiu. Han tingut registres que han girat entre els 50 i els 80 km per hora a molts indrets i fins i tot a punts de la Serra de Tramuntana han superat els 100 km per hora. Això s'ha reflectit també en l'estat del mar. Avui l'onatge ha estat molt intens arreu. S'ha arribat a assolir una altura màxima de l'onatge de 5,1 metres a la boia de Maó i de 5 metres i mig a la boia de la Dragonera. A hores d'ara, el vent encara bufa amb força del nord-oest a Mallorca i a Menorca, però té les hores comptades. Demà el vent afluixarà molt i això es notarà també a la mà. Situació molt més tranquil·la que avui, tot i que no acabarà de fer net. Encara predominarà la maror i, en el cas de Menorca, la forta maror. Quant al cel, tot i que tindrem molt de sol, també tindrem pinzellades de núvol prims, també de núvol baixos, que enterboliran una mica el cel. I tot això estarà acompanyat per una baixada de la temperatura, tant de la mínima com també de la màxima. Quant a la mínima, ja no esperant registres de nit tropical, com ha passat avui. I la màxima girarà entre els 24 i els 26 graus aproximadament, valors encara elevats per aquestes alçades de l'any. Per tant, atura el vent, afluixa l'onatge i la temperatura continua suau de dia.
Gràcies, Pedro Roger. Per cert, que el port de Ciutadella, que havia tancat per mala mà, ja ha tornat a reobrir. Més titulars. Primera reunió del govern amb els grups parlamentaris per intentar guanyar-se els suports necessaris per a la tramitació del sostre de despesa, que és el primer pas perquè puguin tirar endavant els pressupostos de la comunitat per al 2026.
En aquesta hora, la trobada és amb Vox, si bé els primers han estat els socialistes, qui no tanquen la porta a facilitar l'aprovació del sostre de despesa, a canvi que es tinguin en compte algunes de les seves propostes als pròxims comptes autonòmics.
Els adolescents consumeixen pornografia cada vegada més violenta i utilitzen la intel·ligència artificial com a parelles submisses.
Expertes en sociologia i violència sexual adverteixen que falten protocols contra la violència digital de gènere a l'educació i al món de la justícia.
I puja la compravenda d'habitatges en el mes d'agost a les Illes, tot i l'increment de preus.
De les 992 operacions, de 9 varen ser de protecció oficial. Consegüentment, la firma d'hipoteques s'ha incrementat un 41%.
En els esports, el defensa del Real Mallorca, Johan Mojica, també pensa que els 3 punts guanyats a Sevilla serviran l'equip per agafar solidesa. Toni Fuster, què tal? Bon vespre.
Bon vespre. La lateral esquerra del Mallorca, internacional en Colòmbia, ha parlat per IB3 i s'ha mostrat ambiciós. Aspira diumenge contra el Llevant a una nova victòria que confirmi la mentalitat guanyadora de l'equip. I en tennis, el centeniner Jaume Munar s'ha classificat per als quarts de final del torneig de Basilea després d'imposar-se per 6-3 i 6-4 a l'estatunidenc Ben Shelton. La pròxima cita de Munar serà contra el canadenc Félix Auger-Aliassime, el número 12 del rànquing de l'ATP.
Gràcies, Toni. Iker Hernández, és el control tècnic. Comencem.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha comparegut avui per respondre les crítiques i les peticions de dimissió que ahir es varen desencadenar quan l'Agència Europea de Fronteres, Frontex, va assegurar a IB3 que el govern central mai no havia demanat un desplegament d'agents a les Balears. Rodríguez reconeix que no s'han demanat mitjans en base al territori, però sí l'actuació de Frontex, i en aquest sentit insisteix que des del febrer actuen mitjans aeris. Una resposta que, segons els delegats, respon a la demanda de les forces de seguretat. Marta Puyalto.
Rodríguez acusa la presidenta Proens de tergiversar les paraules del portaveu de Frontex a IB3, Chris Borowski. Segons ha dit, Borowski va afirmar que Espanya no havia demanat un desplegament específic, però sí recursos de vigilància aèria, fet que, assegura, no és cap contradicció amb el que ha sostingut fins ara el Ministeri de l'Interior. Rodríguez ha explicat que el mes passat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, va comunicar per carta a la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, que des del febrer avions de Frontex vigilen en temps real la mà balear.
Se ha montado, pues bueno, un bulo, una historia de que traslado mentiras, de que el delegado de gobierno, es decir, de que yo miento, o casi que el Ministerio del Interior y el Gobierno de España miente. Nada de eso. Hemos dicho siempre lo mismo.
El delegat ha criticat també l'executiu de Proens per utilitzar la crisi migratòria, diu, per tapar altres problemes com l'habitatge, les llistes d'espera i la massificació turística.
Esa idea que se intenta inculcar en la mente, en el imaginario colectivo de la sociedad balear, de que Frontex va a hacer una frontera y que si el Gobierno de España pide activación de Frontex no van a pasar pateras hacia Baleares, eso es una estupidez. El problema es que no es una estupidez. El problema es que se sabe que Frontex no funciona así, pero se utiliza la idea de Frontex para generar ese tipo de imagen en la mentalidad colectiva de la sociedad y volver a confrontar con el gobierno de España.
Rodríguez ha defensat que Frontex no intercepta les pasteres, sinó que les localitza i col·labora en el trasllat a Port Segur amb l'objectiu de salvar vides.
Unes explicacions que tanmateix no convencen el govern de Marga Proens, que avalua quins passos ha de seguir ara.
El diputat del PP per les Balears, José Vicente Mariboso, ja ha demanat la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, perquè aclareixi la polèmica i expliqui en detall la seva trobada amb les autoritats algerianes en relació amb la crisi migratòria.
Pues ya era hora de que el ministro Marlaska se enterara de que había que colaborar con Argelia y fuera Argelia a colaborar. Y además que proceda a cesar inmediatamente al delegado del gobierno Niños Balears, el señor Rodríguez, por mentir, por incapacidad y por mentir a los ciudadanos de las Illes Balears.
Mentrestant, la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, ha qualificat de vergonyós el fet que el portaveu de Frontex contradigués el delegat del govern central i afirmés i confirmés que l'Estat no havia sol·licitat la intervenció específica dels seus agents per frenar la crisi migratòria a les illes.
Una muestra más de lo poco que le importa al delegado del gobierno y a este gobierno realmente la situación de Baleares, que además son capaces de mentir descaradamente en sede parlamentaria y sinceramente, pues avergonzarnos a todos cuando tiene que salir el representante de Frontex a decir que lo que había dicho el delegado del gobierno de nuestra comunidad autónoma era mentira.
El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, reitera que l'únic que pot demanar que s'activi Frontex és el govern espanyol i demana que es faci aquest pas.
Marí assegura que durant la reunió mantinguda la setmana passada a Brussel·les per abordar el tema de la migració, les autoritats comunitàries desconeixien la situació real de les illes.
El comissari va quedar sorprès de quina situació patíem. Bé, ens va dir el comissari que qui tenia la responsabilitat de demanar el desplegament de Frontex és l'únic exclusivament el govern d'Espanya, que ells no ho podien fer si no era amb una petició expressa del govern d'Espanya. I el govern d'Espanya, de moment, no ho ha fet.
El Consell de Formentera té ara mateix 127 menors migrants tutelats, una xifra que representa més de 30 vegades la seva capacitat ordinària. La institució insular té un desequilibri pressupostari greu i ha demanat a les administracions competents mesures urgents com l'activació del mecanisme de repartiment solidari de menors migrants no acompanyats i la creació d'una mesa de coordinació permanent entre l'Estat, el govern i els consells per una gestió conjunta del fenomen migratori.
També reclama que s'incrementin els controls i la cooperació internacional per frenar la immigració i combatre les màfies, que s'activi el suport de Frontex a les illes i que el govern de l'Estat agilitzi la retirada de les barques acumulades a l'àrea de gestió de residus de l'illa. És el president Òscar Portas.
Demanem, sobretot, que el govern de les Illes Balears continuï finançant el sobrecost que ens suposa la tutela de menors, que el govern d'Espanya implementi polítiques exteriors efectives, que sol·liciti la implantació del programa Frontex de la Unió Europea a les Balears, que Creu Roja presti l'atenció inicial a Formentera i que es creï una mesa de coordinació permanent entre l'Estat, el govern balear i els consells insulars.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
Set i 12 minuts. En aquesta hora, només Menorca continua en avís groc per fenòmens costaners, després d'una jornada en què el vent ha deixat ràfegues que han superat els 100 km per hora a la Serra d'Alfàbia. Fins a les 8, a Menorca es poden registrar ones de fins a 3 metres, segons alerta l'Agència Estatal de Meteorologia. A la resta d'illes, l'avís ha estat actiu per vent i fenòmens costaners fins a les 5. La força del vent ha causat 75 incidents, la majoria per caigudes d'arbres i desperfectes d'edificis. D'aquests, 59 han estat a Mallorca, principalment a Palma i Calvià, 14 a Eivissa i 2 a Menorca. Una de les incidències més destacades ha estat a Porto Cristo, on una de les claraboies de l'entrada de l'escola Mitjà de Mar ha caigut.
Això ha obligat a confinar els alumnes al poliesportiu al final de la jornada escolar per facilitar als bombers la retirada dels materials. Ara ja han acabat les tasques de neteja i demà el servei de manteniment de l'Ajuntament segellarà de manera provisional la zona exposada mentre no se substitueixi la claraboia. Les classes es podran desenvolupar normalitat aquest divendres. El director del centre, Toni Clar Sureda, ha explicat que el que més els preocupava és que pogués ferir els infants.
Sí, ha estat un susto, molt de renou, de tot d'una, i després d'esperir posterior de pensar que podia caure a dins la dones hall, que totes les classes donen allà, i passàvem pena de que pogués ferir qualcú. Hem avisat bomber, bé, hem avisat policia, hem avisat l'Ajuntament, hem mogut tot d'una i s'ha pogut evacuar el centre. I, bueno, ara estan tots evacuats i ja fora de perill.
La delegada de Porto Cristo, Antònia Llodrà, diu que s'ha actuat amb prudència per evitar perills per als alumnes.
S'ha actuat, més que res tot d'una, sense deixar que els alumnes sortissin de les aules per evitar si hi ha qualque pedra o que hi ha qualque tros de la claraboia cap a l'exterior.
El cap dels bombers de Manacor, Enric Campins, explica com han actuat.
La qual tots els nens estaven confinats i amb el que han fet és anar evacuant les aules d'una en una, de manera segura, en el pavelló Natsa.
A Palma, la policia local ha hagut de tallar un carrer de Pere Garau on havia quedat entravessada una branca de grans dimensions i una patrulla ha hagut de regular el trànsit a la zona.
I a Eivissa ha caigut un fanal de l'avinguda 8 d'agost, segons ha informat l'Ajuntament, sense causar més danys. Ha caigut sobre una motocicleta. A l'escola Portal Nou de Vila, una figuera de grans dimensions ha caigut a causa de la força del vent.
La nova comissió per a la gestió integrada del risc d'inundació de les Balears, l'INUNCAIP, s'ha reunit avui per primera vegada per acordar les prioritats de treball. L'òrgan integra recursos tecnològics, hidrològics i d'emergències per millorar la detecció primerenca d'aquests fenòmens.
Té com a objectiu millorar la coordinació, la planificació i la resposta institucional davant les inundacions i també generar i impulsar inversions estratègiques. Pablo Garriz, el director general d'Emergències Interior, explica com ha anat la primera trobada.
Lo que hemos conseguido hoy ha sido poner en marcha ya los grupos de trabajo para poder identificar las acciones de gobierno que tenemos que poner en marcha y las inversiones correspondientes, tanto en materia de modelización del territorio, de sensorización, de identificación de aplicaciones y herramientas informáticas que nos permitan agilizar incluso la comunicación del riesgo y desarrollar una cultura de la autoprotección del riesgo de inundación.
La nova comissió pretén centralitzar la informació de què es disposa per anticipar-se al risc d'inundacions. A més, actuarà com a òrgan de consulta, assessorament i coordinació. El conseller de la Mà i del Cicle d'Aigua és Juan Manuel Lafuente.
Compartir la informació, detectar els punts més sensibles i més importants o punts de perill i poder donar-li prioritat, perquè cada administració a vegades veu el seu problema, però no té una visió general que és lo important en aquest moment i donar aquesta prioritat.
En aquest sentit, es preparen una sèrie d'inversions en infraestructures per millorar la resposta i reduir les inundacions quan s'acumulen grans quantitats d'aigua en poc temps, com passa, per exemple, a la carretera de l'aeroport d'Eivissa.
A tot això, el quiròfan i la sala de parts de l'Hospital de Formentera estan inoperatius des de mitjans de la setmana passada per una humitat que va sortir després de les darreres tempestes. Ara esperen els resultats d'uns cultius per veure quan es podrà reobrir. Elena Trinidad.
Actualment el quiròfan i el paritori de l'Hospital de Formentera només entrarien en funcionament en casos d'emergència vital que per ara no s'han donat. S'han reprogramat 4 intervencions de caràcter menor i no hi ha hagut cap part. A mitjan setmana passada es va aturar el funcionament habitual perquè es va detectar una humitat apareguda a causa de la darrera dana a l'antesala d'aquestes sales. Divendres passat es varen dur a terme les reparacions oportunes i es varen fer uns cultius, els resultats més fiables dels quals s'obtenen al cap de 10 dies, tot per veure que no hi hagi proliferat cap microorganisme. Els residents de Formentera entenen el problema.
Doncs jo crec que si és per garantir que és un espai segur, doncs i tot el que sigui per garantir que tot està segur, doncs bé, em sembla bé.
Para mí, para que cojan un virus, mejor que se los lleven a Eivissa, que hagan el traslado.
Que facin via arreglar-ho i que no tinguem que anar tant a Eivissa.
A l'espera de conèixer els resultats dels cultius i veure si es pot reobrir amb normalitat el quiròfan i el paritori de Formentera, la coordinació amb el SAMU i Can Mises, l'hospital de referència, és total per si cal traslladar-hi pacients.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i de vuit, en aquesta hora hi ha les primeres reunions del govern amb els grups parlamentaris per cercar els suports necessaris per tramitar el sostre de despesa. De fet, just ara ha acabat la trobada amb vots. És un pas previ necessari per aprovar després els pressupostos de la comunitat per a l'any que ve. Els primers a trobar-se amb el vicepresident econòmic del govern, Antoni Costa, han estat els socialistes. Maria Eugènia Quecla segueix aquestes reunions a la seu de la Conselleria d'Economia. Maria Eugènia, bon vespre. El PSIP no descarta donar suport al sostre de despesa, això sí, a canvi d'incloure-hi algunes de les seves propostes als comptes autonòmics. Quines són aquestes propostes i com estan anant aquestes trobades?
Bon vespre. En aquests moments el Partit Socialista no tanca la porta. Aquestes polítiques que demanaves són les d'habitatge i les turístiques, sobretot aquelles que fan referència a les mesures de contenció que va anunciar la presidenta Proens en el debat de política general i que després no va aplicar pels pactes amb vots. Exemples: l'augment de l'ITS, de l'ecotaxa i restriccions als cotxes matriculats a fora. Dues mesures que sembla que ara PP i PSOE han pactat. El portaveu socialista, Iago Negueruela, ara li mostra el camí al govern per aprovar-li el sostre de despesa, si més no, abstenir-se, perquè puguin ser una realitat.
Queremos saber cuál es el talante del Partido Popular. Si es un talante de avanzar,
de tomar medidas en las que podamos trabajar juntos, bueno, pues hablemos. Si es decir que somos una propuesta entre 500, cuando es el principal partido de la oposición y el único que te puede sacar adelante esas medidas en el Parlamento, no es lo mejor para negociar.
Al cap i la fi, com ha dit Negueruela, només començar a demanar valentia al govern, sempre deixant clar que no demana miracles, impossibles, com tornar enrere tot allò pactat amb vots que no els agrada. També saben que no pactaran tots els pressupostos amb ells.
Es cierto que el Partido Socialista lo que no es, es un partido que negocie con el govern, que el govern negocie con Vox y que negocie... No, las cosas no son así. Nosotros no estaremos nunca en ningún tipo de negociación donde pueda participar Vox de una u otra manera o intentando mercadear, porque no es eso, no sería serio.
Fins fa 5 minuts el dos vicepresident del govern, l'econòmic Toni Costa i la política Antònia Maria Estarelles, estaven reunits amb vots. Probablement ha tingut un caràcter més polític que econòmic, ja que les darreres setmanes, després que la portaveu Manuela Cañadas tombés el decret dels projectes estratègics de Costes, les relacions s'han tensat molt. Ara Cañadas ens acaba de dir que la reunió ha anat bé, que ha estat cordial, però només és una primera presa de contacte. Asseguren que abans de parlar del sostre de despesa, el govern li ha d'entregar tot el calendari en què es va comprometre que compliria els acords per l'aprovació dels pressupostos d'enguany, que recordem que varen ser el mes de juliol. I és que l'historial entre Vox i el PP al Parlament de les Illes per aprovar els pressupostos i el sostre de despesa no ha estat massa positiu. Recordem, el primer sostre de despesa, la primera vegada que presentava el sostre de despesa Toni Costa al Parlament de les Illes, Vox, per sorpresa, li va tombar. Els segons pressupostos varen acabar retirant els pressupostos a final d'any. En el final, sí, hi va haver un acord que es va tancar in extremis aquest mes de juliol. Per tant, no hi ha hagut, diguem, temps material, explicava ara la portaveu de Vox, per poder renegociar uns pressupostos previsiblement en tan poc temps. Així que primer s'ha d'acabar de tancar els pressupostos d'enguany, aquest pacte, aquest calendari que varen pactar de mesures perquè hi hagués pressupostos d'enguany, i tot vendrà les properes setmanes.
Gràcies, Maria Eugènia Quegles. En directe i en l'àmbit estatal, el president Pedro Sánchez ha contestat avui a l'ultimàtum de Junts en plena negociació dels pressupostos generals de l'Estat, en aquest cas. Des de Brussel·les, el cap de l'executiu espanyol avisa que un canvi podria suposar un govern de PP i Vox.
El president assegura que aquest govern vol i aspira a complir amb tots els compromisos adquirits en l'acord d'investidura amb Junts i que hi ha canvis que poden suposar una involució. És la resposta de Sánchez a l'advertència de la portaveu de la formació catalana, Miriam Nogueras, qui ahir al Congrés va dir que tal vegada havia arribat l'hora del canvi.
Lo sabe Junts que estamos cumpliendo con todos esos acuerdos. Evidentemente hay acuerdos que no dependen en exclusiva del gobierno de España. Cuando hablamos de cambio puede haber cambios para avanzar o cambios para involucionar. Para regresar no una hora, como decía la portavoz de Junts, que es el planteamiento que hemos hecho en relación con el cambio de hora, sino 50 años atrás.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha pronunciat sobre l'avís de Junts. Diu que el govern de Sánchez és inestable i que està en agonia.
No hay ni un solo español que esté tranquilo con el gobierno de Sánchez. ¿Qué hará Junts? Será Junts el que le pueda responder qué es lo que va a hacer. Por tanto, le corresponde a Junts tomar sus propias decisiones después de 2 años de experimentar la política sanchista.
En ple pols amb el PSOE, Carles Puigdemont reunirà dilluns l'executiva de Junts a Perpinyà, a França, per fer un balanç dels acords de Brussel·les i abordar les accions que cal emprendre.
Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretsa que pot durar.
Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IV3 Ràdio.
Set i 26 minuts. Investigadores en violència sexual detecten que els adolescents consumeixen pornografia amb continguts cada vegada més violents. A més, afirmen que es normalitza que els joves tinguin companyes artificials, és a dir, intel·ligències artificials que es poden arribar a convertir en les seves parelles. Ho ha revelat Elisa García, doctora en sociologia, que investiga a la Universitat Complutense de Madrid. Carme Moreno.
García, que ha participat en la jornada sobre violència sexual digital que organitza aquest dia la delegació del govern espanyol a les Balears, ha explicat que un dels riscos d'aquesta pràctica és l'aïllament. A més, ha assegurat que chatbots com Rèplica són cada vegada més submisos i misògins, un fet que, segons l'experta, demostra el tipus de relacions que cerquen ells.
Te habla por la noche, pues David, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Llevas mucho tiempo sin hablarme. Incluso le organiza citas, como dates, ¿no? Por ejemplo, ahora que viene Halloween, en un entorno y comparte, pues, cosas de Halloween. Incluso, en una versión de pago, tú puedes hacer sexting. O sea, tu réplica te manda fotos sexuales, puedes hacer videollamada.
La doctora en sociologia ha explicat l'ús que fan els joves de la pornografia. Ho ha fet davant un auditori format majoritàriament per dones que s'ha mostrat sorprès davant aquest tipus de pràctiques.
¿De qué hablo? Pues lo podéis imaginar. Vídeos de asesinatos, de mutilación, vídeos de tortura, pornografía con bebés, con animales, etc.
En les mateixes jornades s'ha presentat l'estudi de violència contra les dones, nines, nins i adolescents en l'àmbit digital del Ministeri d'Igualtat. La seva directora, la jurista Laura Fernández, ha denunciat que falten protocols contra la violència digital de gènere a l'àmbit educatiu i al món de la justícia.
La Fiscalía sí que está especializada, pero la Judicatura, por ejemplo, no. Y eso es muy importante de cara, por ejemplo, a la valoración de la prueba. A lo mejor el no tener ese conocimiento técnico hace que la prueba no sea valorada correctamente. Y eso es muy importante de cara a un procedimiento.
Totes aquestes expertes han assegurat que la formació és clau per prevenir la violència sexual digital.
I les educadores de 0 a 3 anys reclamen a la Conselleria d'Educació més reforços a les aules. En concret, reclamen la implantació de la parella educativa, ja que asseguren que és una mesura indispensable per garantir una educació de qualitat a la primera infància. De moment, ja han recollit quasi 1.800 signatures.
Les tècniques d'educació infantil i mestres de les escoles infantils públiques i concertades de primer cicle de les Balears demanen que es valori l'educació de 0 a 3 anys amb la implantació de la parella educativa. Una de les portaveus del col·lectiu, Amparo Soler, diu que aquesta mesura implica que hi hagi dues educadores per aula per garantir les necessitats dels infants.
Que el dia a dia, dins una aula de 0 a 3, l'educadora ha d'atendre moltes coses. Necessitats higièniques bàsiques, canvi de bolquers, rentar mans, canvi de roba, llevar mocs, vòmits, diarrees, acompanyament als infants que no duen bolquer al vàter, també malestars afectius, abonestances, rebequeries, frustracions, plors, enyorances, també acompanyam en les menjades.
Una altra de les portaveus del col·lectiu, Maria Àngel Ruiz, diu que l'actual normativa que regula les condicions laborals de l'etapa de 0 a 3 anys és insuficient, ja que no recull la complexitat de la feina que duen a terme les escoletes.
No se contempla en el decret. En principi, ja, una educadora no és. És un decret de mínims, una educadora per 18 nins de 2 a 3 anys, una educadora per 12 nins de 1 a 2 anys i una tota sola per nins de 0 a 1 any, 7 infants.
Les professionals consideren que l'etapa de 0 a 3 anys és fonamental en el desenvolupament infantil. Tot i això, lamenten que encara és la germana pobra del sistema educatiu.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, repassem ara els principals titulars. El delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, reconeix que no s'han demanat mitjans en base al territori, però sí l'actuació de Frontex, i acusa el govern de tergiversar les declaracions.
Unes explicacions que tanmateix no convencen el govern de Marga Proens i que fa que encara en demanin la dimissió.
El temporal de vent ha provocat avui fins a 75 incidents a les Balears, la majoria a Mallorca, i per caiguda d'arbres i desperfectes edificis.
Un dels més destacats ha tingut lloc a l'escola Mitjà de Mar de Porto Cristo, on una de les claraboies de l'entrada ha caigut i ha obligat a confinar durant una estona els alumnes de manera preventiva.
Primera reunió del govern amb els grups parlamentaris per intentar guanyar-se els suports necessaris per a la tramitació del sostre de despesa, el primer pas perquè puguin tirar endavant els pressupostos de la comunitat per al 2026.
Fa un minut ha acabat la trobada amb Vox, si bé els primers han estat els socialistes, qui no tanquen la porta a facilitar l'aprovació del sostre de despesa a canvi que es tinguin en compte algunes de les seves propostes en els pròxims comptes autonòmics.
Els adolescents consumeixen pornografia cada vegada més violenta i utilitzen la intel·ligència artificial com a parelles submisses.
Expertes en sociologia i violència sexual adverteixen que falten protocols contra la violència digital de gènere a l'educació i al món de la justícia.
Puja la compravenda d'habitatge en el mes d'agost a les Illes, tot i l'increment de preus.
De les 992 operacions de nou varen ser de protecció oficial. Consegüentment, la firma d'hipoteques s'ha incrementat en un 41%.
I ara, els esports.
Informatiu vespre. Esports. Toni Fuster.
I començam els esports parlant del lateral esquerrà del Reial Mallorca, Johan Mojica, que espera que diumenge l'equip s'imposi al Llevant i es culmini amb molt bon peu la setmana. Toni Fuster.
El mallorquinista n'és ambiciós. Aspira diumenge contra el Llevant a una nova victòria que confirmi la mentalitat guanyadora de l'equip. Són declaracions a IB3.
Esta semana pues está siendo muy bonita. Esperemos cerrar con broche de oro frente al Levante, que sabemos que viene bastante tocado después de la pérdida que tuvieron en su casa, y esperemos que en este partido le demos esa solidez primero a nosotros mismos y segundo pues al míster, que busca eso en nosotros y que la gente pues también se siente identificada.
Johan Mojica també ha explicat que l'equip se sent a gust jugant més en camp contrari.
Creo que el equipo se sintió cómodo, así, o se está sintiendo cómodo en presionar adelante, como dices tú, que se vea esa agresividad tras pérdida, de que el equipo sea más intenso en la parte de adelante y atrás sea más compacto, y pues se están dando los resultados así, ¿no? Entonces creo que es positivo.
Y aquest era el missatge que ha enviat a l'afició mallorquinista.
Saltas a la cancha diferente. Al igual que ya en el calentamiento haya cierta cantidad de gente a que esté vacío, ¿no? Entonces eso se valora bastante y que la gente pues también tiene que valorar que el equipo o la isla tiene un equipo en primera división, y nosotros nos vamos a encargar de que sientan identificados con nosotros, dejándonos absolutamente todo al nivel latitudinal y también en un estilo de juego agradable para la gente.
I el rival del Mallorca, el Llevant, arribarà tocat a Son Moix. El valencià en varen perdre per 0 gols a 3 contra el Rayo Vallecano. El jugador Manu Sánchez espera, contra el Mallorca, tornar al camí de la victòria.
El resultado no reflejó el partido que hicimos. Yo creo que fue demasiado abultado porque hicimos muchas cosas bien,
Sí que es verdad que en algunos aspectos tenemos que mejorar, pero mejorar algunos detalles, pero bueno, el equipo está con confianza, tranquilo, porque sabemos que venimos haciendo un buen trabajo y esperemos ahora revertir en el siguiente partido y mejorar la dinámica otra vez.
I a la Lliga de Campions, bona jornada la d'ahir vespre per als dos equips espanyols, el Real Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao. D'una banda, el madridista de Xavi Alonso s'imposaren per 1-0 a la Juventus gràcies a un gol de Bellingham al minut 57. I l'Atlètic Club va guanyar per 3-1 el Karabakh i ho va fer amb remuntada inclosa en dos gols de Guruceta i un de l'ex-mallorquinista Robert Navarro. És la primera victòria del conjunt basc en aquesta edició de la Champions. Pel que fa a l'Europa League, en aquesta hora el Betis juga al camp del Genk en temps de descans, el marcador és d'empat a 0. Ja a les 9 del vespre, a Balaïdos el Celta de Vigo rebrà el Nice i a la Conference de moment temps de descans en el partit entre el Haken i el Rayo Vallecano amb empat a un gol. I demà comença la desena jornada primera divisió amb el partit Real Societat Sevilla, que començarà a les 9 del vespre. També tenim demà el partit d'anada de la semifinal de la Lliga de les Nacions entre Espanya i Suècia, que es disputarà a l'estadi La Rosalera de Màlaga a les 8 del vespre. Amb el combinat espanyol, tres mallorquines, la portera Cata Coll, la defensa Lucía Corrales i la davantera Mariona Caldentey. Sentim a la seleccionadora d'Espanya, Sonia Bermúdez.
El juego de España es muy, muy reconocible en todo el mundo. Es un equipo que tenemos futbolistas para tener la posesión. Lo dije también, queremos meter pequeños matices para poder ser cada día mejores y poder seguir ganando títulos. Pensando en mañana, que es lo más inmediato, lo tenemos en la cabeza, tenemos a Suecia en la cabeza, e intentar ganar ese partido, que va a ser un partido durísimo.
En tenis, bona notícia, Jaume Munar s'ha classificat per als quarts de final del torneig ATP 500 de Basilea, després d'imposar-se per 6-3 i 6-4 a Ben Shelton. L'estatunidenc no ha tingut cap opció davant el mallorquí en un partit que ha durat 1 hora i 17 minuts. Ara, Munar veurà les cares amb el canadenc Félix Auger-Aliassime, el número 12 del rànquing ATP. Aquest cap de setmana el Connecta Balear amb Manacor de Vòlei comença una temporada molt il·lusionant. També de les competicions nacionals, enguany també debut a Europa. El conjunt manacorí disputarà el seu primer partit dissabte a la pista del Sant Roque. La plantilla ja té ganes de començar a competir després de 6 mesos. Escoltam el capità del Manacor, Renzo Cairus.
Estamos muy entusiasmados, te digo, para ver qué nos depara esta liga. Y ahora tenemos un rival enfrente, que es Sant Roque, el primero. Y bueno, sabemos que la importancia que tiene pensar bien en la liga para más adelante.
Renzo Cairus espera millorar el que varen fer la temporada passada, en què va arribar a la final de la Copa del Rei i es va classificar per jugar a Europa.
Igualar siempre se nos ha quedado corto, ¿no? Nuestra manera de pensar es siempre la mejor y yo creo que podemos mejorarla. Tenemos una gran plantilla, un muy buen equipo y nada, es sacar el mejor rendimiento que podamos de cada uno.
I en bàsquet, l'Azul Marino cercarà dissabte a Azcoitia la cinquena victòria consecutiva i mantenir el lideratge de la Lliga Challenge. L'equip d'Alberto Antuña, que s'ha exhibit en aquest inici de competició, s'enfrontarà a l'Iraugi, un dels rivals més complicats de la Lliga. En tota la plantilla disponible i encaixant només 51 punts de mitjana, les mallorquines confien mantenir la seva bona dinàmica. Sentim Marina Avinyoa, jugadora de l'Azul Marino.
Amb l'experiència de l'any passat, també saber que aquesta categoria és molt llarga, o sigui, la Lliga és molt llarga, llavors... Bueno, tenir una agafarta i tenir certes coses com això, no? Aquesta activitat defensiva, aquest compromís defensiu, realment és un factor que et dona, doncs, molta tranquil·litat i molta certesa i molta regularitat al llarg de la Lliga.
El partit entre el Viraugi i l'Azul Marino es disputarà dissabte a les 5:30 del capvespre. Per la mare de la regata Transat, que arrencarà diumenge i en el qual participarà la regatista mallorquina del Club de Vela Port d'Andratx, Aina Boussà. L'oceà Atlanti serà l'escenari del repte més gran del que s'ha trobat fins ara. Boussà, que navegarà amb la seva parella, la francesa Axel Pilain. La sortida tindrà lloc a Normandia i la travessa durà els participants fins a Martinica, més de 3.750 milles nàutiques sense escales ni assistència. No està fàcil per Aina Boussà arribar fins aquí. La sentim en declaracions al programa Esport 3 d'IB3 Ràdio.
Ha sigut un poc complicat. Fa un any i mig, pues, vaig, després de fer rècords atlàntics, vaig plantejar-me pues, estar en aquesta regata, però la veritat és que no ha sigut gens fàcil, fins a abril d'aquest any no varen aconseguir com Barco Saigo, al final varen ser molt de metres lluitant en els despatxos per poder aconseguir un barco, i en el final també pues, tot l'any, encara que naveguessin, pues, seguir lluitant per, pues, per poder arribar a aquesta línia sortida.
La regata la faran amb un vaixell class 40 de 12,9 metres d'eslora. Boussà i Pilain afrontaran uns 15 dies de navegació a ritme intens. Amb dues arriben ben preparats.
Bueno, a l'abril varen posar Saigo i hem fet una temporada de regates. Hem estat entrenant, fent totes les regates i així pues, ens hem pogut preparar bé i també aprendre a conèixer la meva companya, com navegam juntes i a poc a poc.
El Class 40 és un monocasc modern, ràpid i fiable, que a part de superar els 25 nus en condicions favorables. I tancant també amb vela, la Federació Balear que presideix Cati Darder celebrarà aquest divendres a les 6 i mitja de l'hora baixa la gala de la nit de la vela, en la qual es retrà homenatge als regatistes de Balear de vela lleugera i creuer, que han obtingut 148 medalles en campionats nacionals i internacionals durant la temporada 2024 i 2025. Serà el saló d'actes de l'edifici Guillem Cifre de Colònia de la UIB.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. I més, Consell de Mallorca.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Set i 42 minuts, seguim amb més notícies a l'informatiu vespre. Com aquesta, Comissions Obreres proposa pujar l'impost del turisme sostenible fins als 15 euros per persona i dia als mesos de juliol i agost. És una de les mesures que el sindicat presentarà a la mesa del Pacte per la Sostenibilitat, que té l'objectiu de consensuar iniciatives per contenir la forta turistificació que pateixen les Balears.
La proposta de Comissions Obreres consisteix a multiplicar aquesta taxa, que ara mateix oscil·la entre els 2 i els 4 euros i mig per dia i persona en temporada alta, per així desincentivar l'arribada de turistes. Ara, però, cal passar de les paraules als fets, perquè ja, diuen, faim tard. José Luis García és el secretari general de l'organització.
Discutir en aquesta mesa de diàleg social, benvingut sigui, però hi ha d'haver voluntat política. No basta dir, després s'ha d'escriure. Nosaltres el que pretenem és que l'impost doni un missatge clar a tot el món de que els mesos de temporada alta la pressió humana no pot ser major de la que tenim.
El sindicat així mateix ha proposat altres accions, com frenar la concessió de noves places turístiques en qualsevol mobilitat fins a tenir un estudi de càrrega que determini la capacitat turística de les Balears. I també una millor gestió mediambiental dels recursos de la mobilitat sostenible a les illes, amb més transport públic adequat a les necessitats dels treballadors i residents.
Mentrestant, els establiments hotelers de les illes han continuat liderant l'ocupació el mes de setembre. Han assolit, de fet, més d'un 80% de mitjana, mentre que l'edat espanyola ha quedat gairebé 15 punts per davall.
En alguns municipis turístics, la xifra fins i tot ha estat superior a la global i ha fregat el 90%. Parlam en aquest cas de Llucmajor, Pollença, Calvià i Sóller. I tot això quan la tarifa mitjana diària per habitació ha tornat a ser la més cara del país, 160 euros per vespre.
Els hotelers de Mallorca cerquen obrir-se a nous mercats per allargar la temporada turística. La Federació Hotelera ha estudiat avui en unes jornades amb experts com consolidar els principals mercats emissors i, a la vegada, com atreure turistes de països com el Canadà o destinacions del Pròxim Orient, les destinacions amb les quals es preveu obrir noves línies directes a partir de l'any que ve.
La vicepresidenta executiva de la patronal FEMA, Maria José Aguiló, ha destacat que les noves connexions aèries amb aquests països representen una oportunitat per començar a fer feina en nous fluxos turístics i mantenir l'activitat més enllà dels mesos d'estiu. Per això, però, cal adaptar-se a un nou tipus de client i saber com satisfer els interessos d'aquest nou perfil de turista. Ho explica en Aguiló i l'experta en turisme Yolanda Perdomo.
No només és que tinguem la connectivitat, sinó que també hem de fer feina en tenir un major coneixement d'aquests mercats, d'aquest client, de les seves necessitats, i preparem-nos per donar-li resposta, igual que ens hem adaptat a les necessitats que podia tenir, per exemple, el client que ve per desenvolupar una activitat esportiva i hem habilitat els menús, les instal·lacions.
¿Cuáles son las oportunidades de las que también puede sacar provecho Mallorca? ¿Qué está cambiando en el ámbito del consumidor? ¿Qué es lo que hay que ofrecerle y cómo podemos quizás superar retos que tiene Mallorca que tienen que ver con la diversificación de mercados o con superar la estacionalidad?
Així i tot, Aguiló ha qualificat de mala notícia la previsió de reduir un 10% les connexions aèries a Mallorca aquest hivern, una mesura que, segons diu, no concorda amb l'esforç del sector per mantenir viva la temporada baixa. Malgrat tot, els hotelers creuen que el que importa és que els vols s'ocupin i, en conseqüència, els hotels.
No és una bona notícia que estiguin 10% per davall, però crec que hem d'intentar fer feina per veure si instrumentalitzant bons productes, bona comercialització, la demanda respon i podem tenir una connectivitat o una ocupació també a les naus major de la que ara en aquest moment pot pareixer que sigui més negativa.
La Federació Hotelera presentarà les dades a la World Travel Market de Londres, però pronostica que el nombre d'hotels oberts aquest hivern serà el mateix que l'any passat a Mallorca.
I ja que parlem de turisme i acabam de parlar de sostenibilitat, precisament Mahó millora els seus aljubs per adaptar-los a la prealerta per sequera que viu Menorca des del juny del 2023. Amb això s'acerca un millor aprofitament d'aquesta aigua que s'utilitza per a la neteja viària. Ramiro López.
Actualment, Mahó disposa de 3 aljubs destinats a la neteja dels carrers. 2 estan ubicats al parc d'Esfreginal amb una capacitat conjunta superior als 120 metres cúbics. L'altre se situa a Sarrondeas i pot albergar fins a 560 metres cúbics d'aigua de pluja. L'Ajuntament de Mahó ha millorat aquests aljubs en la intenció de fer-los més eficients. Escoltem Héctor Pons, batlle de Mahó.
Poder fer un major i un millor ús de les aigües de pluja i de recuperació de l'aigua de pluja. A més, aquestes actuacions les acompanyem amb una campanya per visibilitzar també que l'aigua que sempre per fer neta als carrers és aigua que prové d'aquests aljubs.
Menorca es troba en prealerta per sequera des del juny del 2023. Mahó ha aconseguit en aquests 2 anys reduir a una tercera part l'ús de l'aigua destinada a la neteja. Com a l'estiu les reserves dels aljubs no donen a l'abast, s'està tramitant un acord amb l'aeroport per fer ús de la seva aigua depurada. Escoltem de nou a Héctor Pons.
De certes dificultats de tramitació i de garanties sanitàries, però, com dic, estem pendents que se mos autoritzi també a poder emprar l'aigua depurada de l'aeroport.
L'Ajuntament recorda que a Mahó encara es mantenen les mesures d'estalvi que es van imposar a finals de juliol, entre les quals s'inclouen, per exemple, prohibir la neteja d'embarcacions, no permetre la recàrrega de creuers o prohibir el rec de gespes ornamentals.
Més coses. La compra d'habitatges va experimentar una petita pujada el mes d'agost a les Balears. Aquest tipus d'operacions van créixer un 1,3% respecte a fa un any, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
En el 8è mes de l'any s'han comprat o venut un milenar d'immobles a les illes. La majoria de transaccions, 992, s'han fet sobre habitatge lliure i, de nou, sobre pisos de protecció oficial. En el conjunt del país, la compravenda d'habitatges va caure un 3,4% interanual i va rompre una ratxa de 13 mesos consecutius a l'alça.
Fruit d'aquestes operacions, la firma d'hipoteques sobre habitatges ha augmentat a les Balears un 41% en el mes d'agost en comparació amb el mateix període de 2024 i encadena així 6 mesos consecutius d'increments.
En tot total s'han constituït 971 préstecs hipotecaris i s'han prestat 241 milions d'euros per a la compra d'habitatges. És un 35% del capital prestat fa un any, segons l'Institut d'Estadística Nacional.
I el programa Lloguer Segur del Govern no acaba d'arrencar. A Menorca ha aconseguit tancar dos contractes i una seixantena al conjunt de les Balears, on set mesos des que s'ha posat en funcionament. Txell Camarasa.
La principal dificultat a Menorca és que no hi ha pisos de lloguer disponibles. També que les dades amb les quals es va iniciar la proposta són errònies. Així ho explica Isabel Petrus, és delegada a Menorca de l'Associació d'Agents de la Propietat Immobiliària de Balears, en declaracions al magazín El Dia Menorca, i també Daniel Fernández de La Cigonya, és delegat del Col·legi Oficial d'Agents Immobiliaris a Menorca.
Una de les previsions que s'havia fet amb el tema dels lloguers segurs era que s'havia fet un estudi l'any 2021 de les vivendes que estaven buides a Balears. I damunt d'aquesta quantitat de vivendes buides van pensar que posar en marxa aquest projecte podria ser un granet. Clar, com es van calcular això? Es va calcular mirant quantes cases no havien tingut consum de llum o d'aigua durant el darrer un temps. I aquest temps era el temps del Covid. Per tant, molta gent no havia pogut emprar la seva segona residència. Van partir d'una premissa que s'ha demostrat que no és tan real.
Aquí la problemàtica que tenim a Menorca és que no hi ha tantes cases buides com verdaderament les estadístiques diuen.
I és que ha començat avui a molt la jornada ImmoSapiens, una trobada que reuneix professionals del sector immobiliari per abordar alguns dels principals reptes que condicionen actualment l'accés a l'habitatge a Menorca i a les Balears en general. L'única solució, expliquen els experts, passa per un gran acord polític a nivell estatal per construir més habitatge.
Per fer un pla que duri a llarg temps i que doni un estat de confiança, perquè o construïm cases o hem de limitar que la gent vengui a la filla a viure, o hem de començar a partir gent de filla. És que no hi ha més solució. La gent no pot viure al carrer. No tenim opcions. Ja no és una qüestió de preu. És que no n'hi ha.
De moment, diu el govern, les estratègies de construcció d'habitatge oficial s'han mostrat insuficients per revertir la crisi residencial que viuen les illes. El sector immobiliari ho té clar. Cal treure més promocions al mercat.
Anem ara amb l'informació estatal, també internacional. L'anàlisi d'ADN confirma que el cadàver localitzat dimarts al riu Túria és d'una víctima de la Dana de fa prop d'un any a València. Es tracta d'un home de 56 anys que va desaparèixer de la localitat de Pedralba.
L'home va desaparèixer quan conduïa un cotxe en el qual també hi viatjava la seva filla de 30 anys. El seu cadàver ha estat trobat a més de 60 quilòmetres. A dia d'avui encara romanen desapareguts els cossos de dues víctimes de les riuades del 29 d'octubre de l'any passat. Una dona de 37 anys i un home de 64.
Notícia que vos explicam quan avui també sabem que l'Audiència de València cita declarar com a testimoni el 3 de novembre la periodista que va dinar amb Mazón el dia de la Dana.
El tribunal ha estimat el recurs d'apel·lació d'una de les acusacions particulars que va demanar la jutgessa que du la instrucció del cas que Maribel Vilaplana declarés com a testimoni. En un primer moment, la magistrada va rebutjar aquesta petició i ara l'audiència corregeix la seva decisió perquè entén que la periodista que va dinar amb el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el passat 29 d'octubre podria aportar informació rellevant sobre la gestió de la Dana.
La Fiscalia investigarà les errades en els cribratges de càncer de mama a Andalusia. Obrirà així diligències després de rebre diverses denúncies de dones afectades.
El Ministeri Públic ha demanat a la Junta informació sobre aquests retards i que l'informi de les mesures que ha adoptat per reparar el dany de les víctimes.
L'exgerent del PSOE s'ha negat a declarar davant la comissió del Senat que investiga el cas Coldo.
Mariano Moreno està citat dimecres que ve com a testimoni al Tribunal Suprem. El mateix dia també haurà de comparèixer una treballadora del PSOE a Ferraz. Hauran de donar explicacions davant el jutge Leopoldo Puente sobre els pagaments en metàl·lic a l'exministre José Luis Sábalo i Coldo García.
Por respeto al Tribunal Supremo, daré las explicaciones pertinentes en primer lugar a dicho tribunal y me abstendré hoy de hacerlo aquí. Una vez haya prestado declaración en el Tribunal Supremo, estaré en plena disposición de esta comisión para ampliar cualquier información o responder a todas las preguntas sobre mi etapa como gerente del PSOE.
A la seva arribada al Consell Europeu des de Brussel·les, Pedro Sánchez s'ha pronunciat sobre els pagaments en metàl·lic. El president de l'Estat ha tornat a negar el finançament il·legal del PSOE.
Lo ha dicho el Partido Socialista desde el primer instante, absoluta colaboración con la justicia, transparencia. Efectivamente tenemos toda la confianza puesta en el estado de nuestras cuentas, que a diferencia de otros, pues no han sufrido ningún caso de financiación irregular desde que yo soy secretario general del Partido Socialista.
El president d'Espanya també ha dit que s'afegirà al programa de l'OTAN per comprar... que Espanya s'afegirà al programa de l'OTAN per comprar armes als Estats Units que s'enviaran a Ucraïna. En paral·lel, la Unió Europea ha aprovat noves sancions contra Rússia després de les anunciades pel Donald Trump contra les dues principals petrolieres russes.
L'objectiu és escanyar econòmicament un dels sectors claus amb els quals Rússia finança i nodreix la seva guerra a Ucraïna. A l'entrada de la cimera del Consell Europeu, Volodymyr Zelensky ha celebrat les sancions de la Unió Europea i les anunciades aquest dijous per Washington i diu que Ucraïna pot atacar fins a 3.000 quilòmetres en territori rus utilitzant armes produïdes internament. Però insta la Unió Europea a utilitzar actius russos congelats per armes i reconstruir Ucraïna perquè s'han de defensar, diu, dels atacs.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Encara tenim temps per alguns apunts culturals abans d'arribar a les 8. Són ara les 7 i 55 minuts. Repte final de la temporada per a la galeria Hauser & Wirth del Port de Mou, que des del mes de maig fins ara ha rebut més de 70.000 visitants. Una xifra que consolida un balanç molt positiu de l'any en espera d'afegir-hi els participants de la festa de clausura que serà el pròxim diumenge. Gemma Carrasco.
Un dels aspectes a destacar d'aquesta temporada és que les exposicions d'enguany i les seves artistes han donat molt joc al projecte educatiu de Hauser & Wirth. Marres Calvos, la directora de la galeria.
Les dues exposicions que tenim i les dues artistes que tenim, Mika Rotenberg i Cindy Sherman, són molt performàtiques. És un espai on pots descobrir les nostres artistes i les temàtiques que tracten des d'un altre punt de vista diferent, molt més participatiu, i que també te convida a jugar amb l'espai.
Des que va obrir el mes de maig fins ara han visitat la galeria més de 70.000 persones. Durant la temporada alta, la mitjana arriba als 800 visitants diaris, però ara encara, quan manquen pocs dies per tancar els vaixells que uneixen Maó amb l'Illa del Rei arriben ben plens. I la realitat és que el ventall d'activitats que s'hi han organitzat cada dia és ben ampli. Marres Calvo.
Visites guiades, gratuïtes, també diàries, tallers familiars, i després moltíssimes activitats que fem per donar veu també en aquestes temàtiques de les nostres artistes, per exemple, amb la xarxa de biblioteques o també un taller que han fet d'escriptura i de moviment amb Nana Aro.
Els primers contactes amb els artistes que protagonitzaran les exposicions del 2026 ja s'han donat i comença un altre cop el compte enrere per preparar-ho tot per a la temporada que ve, però no sense abans celebrar els èxits de la d'enguany amb una festa de clausura aquest diumenge amb tallers, visites guiades, música i menjar.
I demà, quan faltin dos mesos per a Nadal, al Cant de la Sibil·la sonarà a l'Alguer, la ciutat catalanoparlant del nord de Sardenya, representants de la Seu de Mallorca i les catedrals de Barcelona i de València.
Interpretaran diferents versions d'aquest cant medieval, un dels més antics en català que es conserven. Nàdia Cair Tomàs és la intèrpret que representarà Mallorca a l'Alguer.
No només com a cantant, sinó també com a musicòloga, i com a defensora de la nostra llengua, d'aquesta llengua que compartim en tants espais, no? En el País Valencià, en el Principat i allà a l'Alguer i també bé, les nostres illes. No? I bé, jo la veritat ho agraeixo molt i ho considero una gran responsabilitat, però és una responsabilitat que jo acuic amb molt de gust i amb moltes ganes de compartir.
La iniciativa, que han anomenat el Cant de la Sibil·la a les catedrals de la Mediterrània, serà demà a la catedral de Santa Maria de l'Alguer. Prèviament, hi haurà una sèrie de xerrades sobre el fet comú cultural i lingüístic que germana Mallorca, Barcelona, València i l'Alguer.
I de la Sibil·la passam a Aitana. Sabíem que actuaria al Mallorca Live de l'any que ve, però ja hi ha data i entrades a la banda. Aitana serà cap de cartell de la segona jornada del festival, que serà el 13 de juny, dissabte. Les entrades ja es poden adquirir a un preu que oscil·la entre els 65 euros de l'accés general i els 159 per a les VIPs al web del Festival de Calvià. Bon vespre de nou, són les 8, moment de destacar els principals titulars d'aquest dijous 23 d'octubre, en què el govern ha començat a moure fils per trobar aliances parlamentàries i aprovar el sostre de despesa per poder elaborar els pressupostos per a l'any que ve. Avui ha estat el torn del PSIP i de Vots. No ha arrencat el sí a cap dels dos, però tampoc ningú li ha dit que no. A la Conselleria d'Economia hi ha la nostra companya Maria Eugènia Quigles. Bon vespre, Maria Eugènia. Quina ha estat la conclusió d'aquestes dues primeres trobades?
Bon vespre. El govern té possibilitats d'aprovar el seu tercer sostre de despesa. Com a mínim, cap dels dos grups parlamentaris no només no ha pegat portada al supòsit, sinó que han deixat la porta oberta. També, en els dos casos, han llimat les esprous que tenien amb el vicepresident econòmic, Toni Costa. La portaveu de Vots, Manuela Cañadas, s'agafa en calma. Abans de començar a parlar de res de l'any que ve, diu que primer s'ha de tancar tot el que s'ha pactat enguany.
Supeditamos el poder hablar del techo de gasto a que haya un calendario de los acuerdos que firmamos en julio. Es que, claro, los presupuestos se presentaron en julio, no hace tampoco muchos meses. Y nosotros, cuando tengamos este calendario, que ya sabemos, pues se va a hacer lo de la lengua vehicular en el 1 de noviembre, lo de todo esto, pues luego nos sentaremos.
Els socialistes demanen valentia al govern. Això es tradueix en aprovar més polítiques com les d'habitatge i turístiques que facin pensar minvar la saturació, com complir en l'augment de l'anomenada ecotaxa. El portaveu Iago Negueruela li marca el camí al govern.
Queremos saber cuál es el talante del Partido Popular. Si es un talante de avanzar, de tomar medidas en las que podamos trabajar juntos, bueno, pues hablemos. Si es decir que somos una propuesta entre 500, cuando es el principal partido de la oposición y el único que te puede sacar adelante esas medidas en el Parlamento, no es lo mejor para negociar.
Dilluns es reprenen les converses amb la resta de grups. Ningú té pressa perquè aquests pressupostos no són transcendentals. Poden arribar amb els actuals fins a final de legislatura i tothom ho té molt clar.
Gràcies, Mera Eugènia. I el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, reconeix que no s'han demanat mitjans en base al territori, però sí l'actuació de Frontex, i acusa el govern de tergiversar les declaracions.
Unes explicacions que tanmateix no convencen el govern de Marga Provenç i que fa que encara en demanin la dimissió. El diputat del PP per les Balears, José Vicente María Bosó, Marí Bosó, ja ha demanat la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, perquè esclareixi la polèmica i expliqui amb detall la seva trobada amb les autoritats algerianes en relació amb la crisi migratòria.
Pues ya era hora de que el ministro Marlaska se enterara de que había que colaborar con Argelia y fuera Argelia a colaborar. Y además que proceda a cesar inmediatamente al delegado del gobierno Niños Balears, el señor Rodríguez, por mentir, por incapacidad y por mentir a los ciudadanos de las Illes Balears.
El temporal de vent ha provocat avui fins a 75 incidents a les Balears, la majoria a Mallorca, i per caiguda d'arbres i desperfectes d'edificis.
Un dels més destacats ha tingut lloc a l'escola mitja de Mar de Porto Cristo, on una de les claraboies de l'entrada ha caigut i ha obligat a confinar durant una estona els alumnes de manera preventiva.
Hem arribat a les 8 i 4 minuts. Comença Xiu-Xiu.
Més informació a ivetresnoticies.com.